Ara ha arribat aquell moment que ens agrada tant, que és el moment d'entrar al nostre laboratori de maridatge emocional. I ja sabeu que cada setmana ens hi esperen el músic Nacho Tarrés i l'enòleg Joan Soler, i avui doncs no és una excepció. Avui el laboratori entra en el món del cinema.
Existe un lugar distinto a cualquier otro.
Perquè ahir es va estrenar Alicia al País de les Meravelles, l'última creació del director Tim Burton, l'adaptació de la novel·la clàssica de Lewis Carroll, un film molt esperat per tots els seguidors de Burton i també pels amants del cinema en 3D. Descobrim, doncs, què els inspira als nostres especialistes tot aquest món imaginari. Entrem al laboratori. Nacho Tarrés, bon dia.
Bon dia, bona hora.
T'agafo ben feina, eh, avui.
Bueno, està començant a catar ja.
El Nacho està fent una cata i el Joan, bon dia.
Jo estava escoltant una música.
Tu estaves avisant el Nacho.
És responsabilitat nostra, primer de tot el que oferim aquí, primer s'ha de passar pel filtre, perquè no fos cas que
sí, clar. Ja ho heu sentit, eh? Avui, Alicia al País de les Meravelles, que jo no sé si Alicia és un dels vostres personatges referents de la vostra infantesa, no ho sé, eh?
A mi em feia por.
A mi tampoc, perquè jo era una nena molt prudent.
Per mi tenia un punt, però ho va tenir més quan vaig ser més gran. Mm-hmm. Sí, perquè crec que té moltes lectures i és una obra doncs, que es fica molt en el terreny dels paradisos perduts. Una mica avui volem treballar aquesta idea a través d'aquesta proposta de maridar aquesta pel·lícula. De fet, penso que serà una gran pel·lícula. A més, és el director que l'havia de poder tirar endavant.
És veritat.
I d'alguna manera estic segur que si més no, passarem una bona estona. I l'argument hi és. I és un gran llibre del Lewis Carroll. De fet, aquest senyor, inclús me l'he apuntat el nom, perquè es deia Charles Ludwig Dodgson. Uh-huh. Es va posar el nom de Lewis Carroll doncs perquè ell mateix veia que això, lo de Dodgson era gaire comercial. I d'alguna manera volia separar dues vides perquè era un personatge que era una mica escabrós. No entrarem en el tema, però d'alguna manera havia tingut alguns conflictes amb la policia i de més. I tot i que ell era una ment molt matemàtica, era una ment molt racional, aparentment. Sembla que aquest món que va estar cultivant durant molt de temps, que pertany una mica a la fantasia, no? A la fantasia o als paradisos perduts. I d'entrada jo crec que, si de cas per continuar parlant, el millor és que ens anem sintonitzant amb aquest tipus de paradisos o atmosferes sorores.
Ja hem entrat
de la mà d'Uma, un projecte del Pau Vallvé i de la Maria Coma, deliciós, jo crec que molt atmosfèric, i que molt ja ens porta a aquest punt de fantasia. No estem encara entrant en les profunditats de lo que és l'Alícia, no? Que té un punt, com abans deia el Joan, inclús que feia por, perquè té una mica les dues vessants, té la llum i la foscor. I d'alguna manera, aquest personatge d'Alícia jo crec que ens permet evadir-nos i projectar-nos cap al món més onínic de la fantasia, no? Com en Tolkien va fer amb el Senyor dels Anells. Alicia en el País de les Meravelles està ple de codis que es poden llegir o amb una primera lectura o amb una segona. És una novel·la que ha sigut un paradigma del món del món dels psiconautes i les relacions amb els psicotròpics. No hi ha una prova directa que el senyor Lewis Carroll es prengués cap substància, però sí que es veu que patia d'artritis. I en aquella època es consumia molt de l'àudano, no sé com seria en català.
És un opiaci.
És un opiaci.
A les dosis mèdiques doncs, no provoca cap alteració, però evidentment si no abuses, doncs la substància és la substància.
És el que té.
Doncs hem començat amb la música, però el vi, què li posaríem a l'Alícia?
Sí, d'entrada l'emoció que jo recordo, després anirem cap a més gran quan et tornes a retrobar amb aquesta novel·la. També com pot passar amb El petit príncep, que cada vegada que la rellegeixes doncs et vas retrobant que et va dient més coses. Però d'entrada, així com El petit príncep de petit, ja et sembla que l'entens, i de gran dius però és que a més hi havia tot això. Per mi, Alicia al País de les Meravelles, jo no en tenia res. I a sobre sortien uns conills grossos, i a sobre sortien allà, i on les cartes parlaven, i és aquest punt...
Està
de que
fent
quan...
cara de nen. T'has fixat o no? A veure els ulls, que jo crec que ha retrocedit,
per favor,
aquí?
Som un laboratori emocional. Aquí hem de tornar a vivenciar per poder transmetre a través de les ones. I és allò que quan vas veient coses que no saps per on encaixar-les, necessites parar-hi més atenció, i al fi la interpretació sempre acaba tenint una llibertat doncs molt gran, no? De dir que se surt de la norma. Jo crec que en el món del vi hi ha un producte que a mi m'ha arribat a crear una emoció semblant a la que puc recordar de l'Alícia al País de les Meravelles quan era petit, que és un dia que vaig obrir una ampolla d'espumós, em serveixo la copa i mireu.
Què va passar?
Era un vi negre.
Un vi negre? Un espumós?
Un vi negre d'espumós, la Pamelita. La Pamelita, que es diu així perquè hi ha una enòloga escocesa, que és la Pamela, encantadora, que ja fa molt temps que està instal·lada a l'estat espanyol, i que a sobre, per acabar de fer surrealista el projecte, el raïm li puja de Iecla. Bàsicament té més de 90% de Monestrell i una petita part d'Ull de Llebre, i el puja a vinificar, aquest raïm al Penedès.
Ui.
Vale? És a dir, aquí algú entén alguna cosa?
No, però aquí lliga molt amb l'Alícia i el País de les Meravelles, clar. Això és cert.
I el capdavall és un producte fantàstic que sorprèn barrejar l'idea d'espumós, almenys al nostre país, on el cava el tenim tant a dintre, i quan obrim una ampolla de cava el que esperem és trobar aquests vins blancs, m'acabeu de xerrar-lo per allà, etc.
I no un espumós negre, clar, és sorpresa. Això és sorpresa,
color,
sí senyor.
La tenicitat amb el gas doncs dona un punt d'astringència, malgrat que tingui un puntet de dolç, i aquesta fruita del bosc, d'aquesta fruita vermella, doncs que realment dius, i ara això per no ho agafo.
I però no ho agafem pel punt psicodèlic també, eh? Que
jo crec
això
que,
ho hem d'ampliar.
Jo crec que és evident que en aquella novel·la, en aquest espai, aquest recorregut d'Alícia, passen coses molt curioses, si més no estranyes, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, algú centradet, això no ho escriu, per favor.
Clar, inclús tenim una referència molt clara i molt catalana, per dir-ho d'alguna manera, que és que hi ha un conill en l'obra que cada de tant en tant es posa la mà a la butxaca i es menja un tros de bolet.
Sí.
Diuen els especialistes que podria ser l'amanita muscària, que és la nostra famosa amanita muscària, que és el bolet doncs de color vermell amb els pics blancs que podem trobar en algunes zones del Berguedà o de més amunt a l'època de bolets, i que l'efecte de l'amanita muscària, que és un dels psicotròpics també més coneguts, és la macrostèsia o la microstèsia. Això què vol dir? Doncs que veus les coses més petites o les veus més grans.
Digue, per tant, digue. No seria d'estrany que qui se'n mengi una vegi barrufets.
No, exacte. Per exemple.
I alhora jo penso que connectant-ho amb aquesta sabidoria que porta la Terra, perquè ens anem a tal món dels psicotròpics i els psicotròpics naturals, és a dir, hi ha plantes en el nostre univers natural que obtenen aquests efectes, proposa submergir-nos al mig possiblement del que és el paradís de les substàncies psicotròpiques, o d'inclús veure el món amb una altra profunditat. I ens submergim directament a la selva amazònica amb la tribu dels Guaraní, amb aquesta peça que es diu Memòria Viva.
Doncs amb aquesta música el repte el té el Joan de proposar un maridatge en
home,
forma
jo
de
crec,
vehicle.
Jo crec que és atrevir-se a pensar més, i avui ens sentim en la llibertat de trencar patrons. Fins i tot, doncs, incorporar-hi una cervesa.
Ahir vam fer un tastet.
Una cervesa, molt bé.
I una cervesa que més està feta aquí, a casa nostra, aquí a Barcelona, que és la Iberian. Iberian, doncs, fa una cervesa on incorporen bolets, justament.
Val, ara ho he entès tot. I això és el que heu tastat vosaltres.
De fet, ahir ho veiem tot una mica més gran. Era curiós, eh?
Clar, i més clar, també.
I també més clar.
Sí, molt bé. Sí.
Escolta, quan feu aquests tastos abans del laboratori, em podeu trucar, també, eh? Bueno, que tingui feina,
si vols,
potser m'escapo.
Encara podem-hi repetir.
Home, jo crec que estaria bé. Donar un enfoc diferent a un programa, podem fer una prova en directe.
Podria ser. Doncs aquesta és una cervesa, doncs curiosa.
La Iberian amb bolets és una cervesa que no conec exactament com l'elaboren, però suposo que en lloc de llúpol, que és l'aromatitzant de la cervesa, la base alcohòlica deu ser en base a cereals, com són totes les cerveses, i incorporen, doncs, uns bolets en la seva elaboració a nivell aromatitzant com el llúpol que es fa servir, doncs que dona un clar marcat aroma i sabor. És a dir, els integristes de la cervesa diran que l'han espatllada, però pels aventurers del món diran que és un gran regal.
I parla l'Alícia, el País de les Meravelles, també.
Doncs vinga, que disfruteu de la pel·lícula.
Vinga, a disfrutar de la pel·lícula, clar que sí. Fins la pròxima.
Adéu.
Adéu.